Així és, Sílvia, comencem aquesta roda de valoracions i impressions sobre l'estat de l'ensenyament parlant en l'àmbit de les famílies amb l'Estíbaliz Leal, que és presidenta de l'AMPA, de l'Escola Circell de Moja. Molt bon dia, Estíbaliz.
Bon dia.
Una mare com tu, amb responsabilitats en una entitat d'aquest àmbit de l'AMPA, mare de dues filles, com rep aquestes males notícies, aquests resultats de l'informe PISA que situa Catalunya a la cua en àmbits com el de la comprensió lectora o les matemàtiques? Com veieu les famílies, aquests mals resultats?
A veure, si són mals resultats, no s'agafen bé, no? Ens agradaria que siguem pioners. El que passa que suposo que, bueno, ja que els tenim, doncs, fer una valoració i intentar doncs posar-hi una mica de remei. Les males crítiques no agraden a ningú, i més en la part que ens toca a nosaltres com a pares, no? Nosaltres portem els nostres fills a les escoles i volem que hi hagi un ensenyament bo i satisfactori, que els nens n'aprenguin. Llavors, si es considera que hi ha un mal resultat, doncs posar-hi fil a l'agulla i mirar on hi ha l'entrebanc i intentar-ho resoldre.
Creus que els alumnes ara de l'escola surten menys preparats que fa uns anys?
Jo tampoc ho penso, que poder surten menys mal preparats. El que passa que de vegades el que sí que veig és que, doncs, com ho parlem en molts àmbits, no? Que potser hem de reforçar a les escoles, i el que et comentava, si creiem que s'han d'invertir diners en les escoles, doncs invertir-hi, posar-hi més professionals i mirar on hi ha la mancança per la manera de resoldre, doncs, aquests conflictes o d'altres. Sinó que ja fa anys que se sent de que el nivell poder és baix, doncs ja es pot mirar d'això, d'on està la mancança i implicar-nos i mirar allà on està la mancança i posar-hi algun remei.
Situaves la necessitat d'invertir-hi més, de més recursos. Pel que fa a la metodologia, què canviaries?
A veure, jo no sóc superexperta i tampoc em vull posar en terrenos movedizos, no? Però hi ha escoles que les ràtios també són molt altes. Cada cop tenim nens que potser sí que els hi costa més alguna matèria que d'altres. Llavors jo penso que si hi hagués algun reforç, que hi ha mestres qualificats per aquests seus reforços, doncs ofertar les places i que puguin anar a les escoles. Tornem a estar al cap del carrer. Doncs s'ha d'invertir, que hi hagi més oferta i que hi hagin reforços a les escoles, sobretot en cicles que potser es necessita, doncs, la tutora i un reforç.
En alguns casos, en algun moment, s'ha arribat a qüestionar que el treball anomenat per projectes ha fet, com a conseqüència, baixar els resultats dels continguts.
Bueno, això és...
Tu comparteixes això? No?
Per mi és una manera de fer diferent. Jo penso que de vegades els canvis costen una mica, però al final, si no dones l'oportunitat de fer aquest petit canvi, doncs no es pot valorar. Jo no vull dir ni que no m'agrada ni que em deixa d'agradar. Jo penso que tot el que s'implanta és perquè és per millorar, no? Ni tot lo d'abans és dolent, ni tot lo de l'altre és superbo. Llavors suposo que s'ha d'arribar a un consens entre tots plegats. I jo no és que no hi deixi de creure això amb els projectes, perquè trobo que pot ser molt interessant, i perquè no provar-ho amb segons quines assignatures. Per què no?
Se li demanen masses coses a l'escola que transmeti continguts, però també valors, més enllà dels aprenentatges, també comportaments, coses que potser no li pertocarien.
Jo penso que des de casa també hem de fer feina. Cada família, també la situació de les famílies poder també ha canviat, de fa 30 o 40 anys ara, i les famílies també hem de fer la nostra feina. L'escola ha de fer la seva, que és ensenyar als nostres alumnes, que els nostres fills vagin contents a l'escola, que n'aprenguin, i també que sigui d'una metodologia entenedora pels nostres nens, i que al final el resultat, evidentment, ha de ser positiu, i sempre ha d'haver-hi un feedback entre escola i família. Suposo que aquí també hi ha una mica la figura també de l'AMPA, de les AFAs, que per això també estan una mica, no?, per fer una mica d'entre tots ser comunitat al final i que volem, tant l'escola com les famílies, volem el bé pels nostres infants i que si poden tenir un nivell acadèmic bo, doncs per què no?
A vegades s'ha situat, ni que sigui de manera resumida, no, el clixé de que abans hi havia un gran respecte per la figura del mestre i ara aquest respecte s'ha perdut, que es qüestiona l'autoritat del mestre des de les famílies. Ho percebeu així també?
Bueno, depèn. Jo vaig tenir la sort de tenir també bons mestres i hi havia bon feedback. Clar, això també depèn una mica, jo penso també del docent. No? Hi ha docents que són més propers a les famílies i això també fa que hi hagi un bon feedback. La meva experiència personal amb els mestres de les meves filles, jo m'hi he sentit molt, molt a gust. Llavors, que hi hagi aquest feedback m'agrada més que no sigui més fred, no? Jo recordo els meus pares que també estaven contents amb els meus mestres, llavors és diferent o és difícil de valorar, no? De dir, jo estic contenta amb això.
Doncs, estimada Ideal, gràcies per la teva aportació, a reveure i que vagi molt bé, fins la propera.
Moltes gràcies a tu.
Seguim recollint valoracions, en aquest cas ho fem d'un mestre en actiu, és el cap d'estudis de l'Escola Rossell Muntaner de Sant Pere Molanta, Nil Saldanya. Nil, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com has rebut aquest resultat de l'informe PISA? Amb alarma, amb preocupació o cal relativitzar aquestes dades?
Bé, nosaltres, és veritat que aquests resultats PISA doncs, són alarmants, però no diríem que no ens agafa de nou perquè nosaltres és una realitat que hem anat veient venir, no?, per diferents aspectes. I creiem doncs, que sí que hi ha unes dificultats, que aquests resultats PISA doncs, estaríem parlant de secundària, però que tenen un efecte també a primària, que hem d'anar treballant per millorar-los.
Si ara aquest grup d'experts que s'ha constituït a iniciativa del govern amb el consens de la resta de forces polítiques et demanés l'opinió sobre el que cal canviar en el sistema educatiu, què els hi respondries?
Nosaltres ens trobem aquí que cada vegada més els grups són més diversos. El decret, els nous decrets que estan elaborant des del govern impulsen molt la inclusió, el qual estem molt a favor i és un concepte que ens agrada, però ens trobem desemparats, no? Estan fent uns canvis innovadors, però sense recursos humans per poder-los fer. Els grups són molt diversos, després també a vegades prometen unes ràtios que a l'hora de la veritat no es compleixen i aquesta falta de recursos humans ens dificulta molt atendre la gran diversitat que hi ha a les aules. Llavors, els pocs recursos, aquest canvi que és molt gran i se'ns ha dotat molt poc de mans, intentem normalment posar-los amb aquells alumnes que tenen més dificultats i a vegades això perjudica també altres alumnes que amb qui seria molt interessant poder potenciar les seves virtuts. Llavors, nosaltres com a escola sí que hem entomat, ja és el segon curs, que estem fent un programa fet lectura perquè hem vist, no?, que l'arrel del problema doncs, és aquesta comprensió lectora molt baixa. Llavors estem amb aquest programa fet lectura que treballa molt la consciència fonològica, treballa molt la velocitat lectora i la comprensió lectora, però també ens trobem que hi ha molts alumnes amb moltes dificultats de tema doncs d'això de logopeda i, per exemple, doncs, si jo els hi pogués dir què necessitem, gairebé diria doncs, dos figures molt importants que crec que haurien d'estar permanentment en una escola, com és un logopeda i una figura de psicòleg o psicòloga.
I creus que com a resultat d'aquesta falta de recursos, de la necessitat d'implementar més dotació de material i de personal, doncs els alumnes surten menys preparats ara que abans de l'escola?
No sabria dir si surten més o menys preparats, sinó que, clar, l'enfocament que hi estem donant és diferent. S'està, clar, abans, bueno, estava havent-hi un canvi, potser hi va haver durant bastantes dècades que se sabia cap on es anava, la línia que es volia fer de model educatiu, i ara doncs, estem rebent canvis de decrets, canvis de maneres de fer, sense i al final també moltes vegades et deixen la porta oberta com a escola de dir, veieu, decidiu, què ens porta això? Assaig i error, no? Treballs en grup, sí, no, metodologies actives, sí, no, quina part, no, de barrejar, i llavors estem en un període de, amb el que ens arriba normativament i nosaltres anar provant assaig i error i veure què és el que ens funciona el que no, i el que no ens funciona. Llavors, clar, ens falten potser vegades doncs que sembla, la sensació és que hi ha un grup d'experts que decideixen des del departament sense conèixer bé les realitats que ens trobem a les aules, de vindre a veure què, quins problemes tenim, què ens passa, i amb molt poc temps per reunir-nos com a mestres, per preparar tota aquesta diversitat. Vull dir, la sensació és molt que estem molt lluny, els que pensen com ha de ser l'escola, amb els que estem a la realitat de l'escola.
I en alguns casos, al fil del que comentaves, aquests canvis que s'han d'implementar, que s'impulsen des de l'administració i que a vegades des de les escoles s'han de fer aquesta pràctica d'assaig i error, comporta, per exemple, qüestionar-se l'anomenat treball per projectes? Això enteneu doncs, que queda tocat pels resultats d'informes com el PISA o no? No té a veure una cosa amb l'altra?
Bueno, és que, perdona, tenim una realitat que és que els claustres també són molt mòbils. Llavors, que el treball per projectes vol dir tenir molt clar cap on anem. Llavors, nosaltres precisament, aquest és el primer curs que hem decidit a certes àrees que abans no tenien llibres, posar-hi llibres, perquè això ens donen una línia estable de cap a on anem i si en aquest canvi de claustre de mestres, quan vingui un mestre nou, dir, hi ha això. A partir d'aquí ja anirem veient cap on enfoquem o com no, però tenim una base. Llavors, clar, el treball per projectes demanaria molta més estabilitat en el claustre, cosa que ara mateix no fa, no ara mateix, no fa uns quants cursos, són molt volàtils els claustres.
Nil Saldanya, moltes gràcies per haver expressat la teva opinió, les teves consideracions en aquest espai al Penedès en Xarxa i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu.
I afegim una tercera veu vinculada al món de l'ensenyament, també al municipi d'Olèrdola. En aquest cas parlem amb la mestra jubilada, que va ser directora de l'Escola Circell de Moja, la Mercè García, qui saludem. Mercè, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
Recollint opinions, valoracions sobre l'estat de l'ensenyament arrel, com a resultat també dels informes PISA, d'aquest informe PISA, que és preocupant. És un símptoma que suposo que no t'ha vingut de nou. T'ha sorprès els resultats, Mercè?
Home, mira, com dius, aquests informes bueno, són símptomes. És com quan et poses el termòmetre. No et diu que tens, però et diu que alguna cosa passa. I doncs, sí, home, aviam, quan vas a comprar unes entrades i una noia encantadora, joveneta, per cobrar-te 4 entrades de 8 euros, ha de fer servir la calculadora, evidentment, sabíem que alguna cosa passava.
I creus que les causes cal buscar-les, són resultats que són d'avaluacions d'ensenyament secundari, cal buscar-les en la primària?
Home, jo és que, aviam, jo no sóc més que una mestra de poble, però em sembla a mi que les causes són molt profundes, no? Quan t'enfrontes a que, oh, mira, ara ha passat això, es volen fer solucions ràpides i, home, el nostre govern, el de Madrid, tothom està buscant accions i està molt bé perquè tenen moltes persones que en saben, però... Clar, això té, jo crec, unes arrels una mica més profundes.
I tu creus que els alumnes ara de l'escola Circell surten menys preparats que fa uns anys?
Ui, aviam, no vull defugir la pregunta, però clar, aquí la definició de preparat seria complex. Aviam, no sé, jo el que sí que penso és que les coses han canviat, la societat canvia, evoluciona, i no sé si l'escola ha estat capaç de fer-ho al ritme que més convenient, que hagués estat més profitós.
Ha costat adaptar-se als canvis quan encara, potser en alguns àmbits, encara no ho ha fet.
Sí, aviam, moltes vegades, bueno, l'escola, com sempre, ha rebut crítiques, opinions diverses, però jo el que crec és que ara, aviam, és que per explicar-me necessitaria allargar-me una mica, no sé si tenim temps.
Cap problema.
No sé, és que, aviam, l'escola, en els últims 50 anys ha canviat moltíssim. Fins als anys 70 l'escola era, malgrat que ja teníem tele feia una dècada i que ja hi havia lletra impresa des de feia 500 anys, però l'escola era la principal font d'informació i de formació de les persones. Clar, entre els 70 i el final de segle tot va canviar molt, l'accés a la cultura va ser molt més ric perquè hi havia moltes més fonts que no eren l'escola, però jo crec que almenys a Catalunya l'escola va tenir capacitat de deixar de ser senzillament un centre d'impartir coneixements, intentar formar ciutadania. No sé, a Catalunya hi va haver un progrés pedagògic considerable. I mira, no és que sigui molt important, però això, els resultats de les proves ho anaven dient, no? Catalunya ocupava un lloc rellevant en tots els aspectes acadèmics, vull dir. I no sé, a les primeries del segle XXI la societat ha canviat molt, hi ha hagut un avenç, un rellançament tecnològic brutal, hi ha hagut crisis econòmiques i jo crec que l'escola s'ha desdibuixat, perquè així com la societat està desconcertada, doncs l'escola una mica també.
Mercè, aquests dies hi ha un grup d'experts que s'està reunint, representatiu del que ha de ser la comunitat, del que és la comunitat educativa a Catalunya. Entre aquest grup d'experts hi ha la Carme Ortoll, que també va ser directora de l'Escola Circe de Moja i que coneixes molt, molt bé. Si et truqués la Carme Ortoll i et preguntés què canviaries del sistema educatiu, què li diries?
Oh, jo la Carme Ortoll, és que a part me l'estimo molt i li diria que m'estàs demanant impossible.
Algunes propostes tindrà, segur.
No. Jo proposta això, treballar per redefinir el paper d'escola i que hi hagi un altre cop una espècie de pacte social del que s'espera de l'escola. Perquè crec això que s'ha desdibuixat i que no es té clar que l'escola, malgrat que ha recollit això amb aquest final de segle molts papers, perquè l'escola serveix no només per transmetre coneixements, sinó que l'objectiu que teníem era formar ciutadania, doncs no torna enrere, sempre hem d'anar endavant amb metodologies i amb plantejaments nous, però sí redefinir i no oblidar que l'escola és un centre de formació. Sé que és molt poc concreta la meva resposta, però és que em sembla que no li podria dir gaires més coses a la Carme, perquè a nivell concret doncs ella sap perfectament que clar, s'han d'atacar molts fronts, com per exemple la formació dels mestres. Però bé, ara suposo que aquests experts i els de Madrid buscaran accions concretes per intentar redreçar-nos no a llarg termini ni a mig, sinó a curtíssim termini.
Se li estan demanant pel que apuntaves, no? Ho heu valorat així els professionals, ho heu patit també els professionals, masses coses a l'escola. Se li estava demanant moltes coses en conjunt al sistema educatiu.
Home, sí, però trobo que és lògic que se li demani, perquè l'escola és com, saps, els punts nodals aquells de comunicacions que conflueix metro, Renfe i autobusos, doncs l'escola és un punt on te conflueixen, per exemple, l'assistència sanitària, on s'ha de donar resposta a les conciliacions familiars que en el nostre país laboralment són molt difícils encara i, a més, s'han de formar persones. Aleshores, tot això, sí, és veritat que són moltes exigències, però ho vam tenir a tocar de la punta dels dits fa potser, no sé, una o dues dècades. Podem tornar-ho a fer, jo crec.
Doncs amb aquesta perspectiva optimista, encoratjadora, ho deixem. Mercè, moltes gràcies per atendre's. De veritat, molt agraïts doncs, per poder haver rebut aquest testimoni, aquestes consideracions, i que vagi molt bé. Fins la propera, Mercè.
Moltes gràcies. Salutacions a tothom.
Que vagi molt bé.
Adéu.